Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a l'AP23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona, i Trànsit recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments i risc. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pau Vallvei, propostes rares, vaig més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visitar. I ens va passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casaven, ja ens diuen que serem una més de la família.
Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
Bon dia de nou, què tal?
Bon dia. Doncs bé, sabent a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, eh? Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
bé,
però
igual estaria bé. La colla amb el grup, però bé.
Potser sí, o sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
Molt bé.
També tenim via Instagram el David, que ens ha dit la patufa de Llinars.
Ui,
que
la patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar quin tipus de colla és, però a vegades no.
No, de fet és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, eh? Que és la colla gegantera del municipi.
Clar, es deu en patufa, no?
Sí, la patufa als gegants. Sí, és graciós, no? Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles al final són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i per tant són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
Clar, doncs mira, que sapigueu que la patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cuqui, una drac femenina super mona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, eh? La patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona.
És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
bona
poquet.
Persona,
no,
bona dragona. Sí, sí.
Sí.
me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
això.
Més?
També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
Per mi la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva, i tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres on són...
I tant. I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències...
I pateixes,
rialles,
que això uneix, el fet de patir,
sí,
no?
Pateixes, sí. I això uneix bastant.
Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon feix.
I tant. Tenim un últim àudio, abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també ens trasllada a Granollers, i es tracta dels Diables, en aquest cas.
Toma ja.
La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
Claramente.
Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món, i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada, la veritat.
Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que vas a lo que t'ha d'agradar.
Sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Tu t'hi posaries en el foc,
jo no,
Maria?
No, però mira, ara que... No. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
Totalment, no? D'acord, sí.
Tu què, tu estàs amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
No, jo vaig entrar en una colla
i no va venir
la pandèmia i es va parar tot.
Ostres.
I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
Però de què? No ho saps, o sí?
No tinc ni idea, suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra, però sí que m'agradaria, sí.
Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
Parlem de colles de Festa Major, així en general, és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
A vosaltres, fins ara.
Però nosaltres nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre tu, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO. També hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportant xulo.
Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran en d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els demés i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Bienics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar la millor manera possible, bé, avui en dia és un problema, i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por a quedar-se fora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudir.
Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació, que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollis la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer apunt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià. Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això, doncs, va una miqueta a ralentir, el meu cap va a ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'on és i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, en Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludem Palet, també des de Premià, perquè volem saber, volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però jo us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, molt, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no, costa de creure. És una experiència espectacular.
Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que trigues segons a fer-ho, Llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
I aquesta foscor completa, total, quant dura? Uns segons?
No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap Astúries dura més. Uh-huh. És un eclipsi que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem, poder minut i mig cap a Astúries i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons.
Uh-huh.
Per tant, lo primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible, mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses. Uh-huh. I estem mirant al sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista.
Uh-huh.
No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint.
Uh-huh.
Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donaré compte que es fa de nit, llavors te les pots treure.
Uh-huh.
I aquells 20, 30, un minut escàs que durarà el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el reste ens les tornem a posar. Uh-huh.
Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, a Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat.
Sí.
Parla'ns del percentatge de visibilitat.
Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet.
Uh-huh.
Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix. Estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
Vale.
Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin.
Uh-huh.
Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia.
Uh-huh.
Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
ubicacions
zona...
Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
disfrutem
quedar...
Disfrutem del que hi hagi aquí.
Uh-huh.
És difícil... explicar què es veurà amb un eclipse del 99%.
Clar.
Però no molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però
uh-huh.
hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redador, un anell de foc.
Uh-huh.
Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant els nens... Era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar les escoles és
clar.
Perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
Sí.
Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè l'eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia,
uh-huh.
amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo,
uh-huh.
el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
Totalment.
Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar la mà i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres.
Mm.
Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mogueu el mateix dia de l'eclipse.
Clar.
El dia abans, a poder ser.
No, uns dies abans.
Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i va dir, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores.
Mm-hmm.
Perquè estava tot col·lapsat.
Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que que és més a tema energies. Hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar
sí,
aquest eclipsi?
Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o algo així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, i perquè estarà 4 graus.
Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
Hem de tenir a l'oest absolutament com, pues això, despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà el mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no a la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més...
Hi ha més
si se digués bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després el següent any n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
Anular.
No serà total.
Anular va ser el que van viure
anular
fa molts anys?
Anular va ser el que van viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés l'interruptor i es fes de nit.
Clar.
No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre. És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
Clar.
És, de tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
Sí.
Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
De res.
Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltar el Ramon, que deies que no heu viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que qui l'està fent molt, molt grossa, deixem a Premià ara sí, deixem el Maresme, són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
Obert per vacances.
En cada obert per vacances es fem un far de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara com deia, marxem del Maresme i anem cap a Prades i físicament hi anem perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
Al Pep li va faltar temps, quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi, i el Pep va dir re de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Hi ha ambient aquí de festival astronòmic perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia, és un festival realment.
És un gran festival i hi ha un gran ambient, eh? Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Hotel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
Hi ha el Hotel Poltrona, mateix, eh? Parlant d'eclipsis.
Sí, parlant, bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, eh? Per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan fes l'eclipsi.
I molts mitjans ens comentaven els organitzadors internacionals també, eh?
Sí, mira, no fa gaire que acabem de fer una entrevista amb ell i amb l'Aleix, que el saludem ja. Eli Roig, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
Un plaer acompanyar-vos, a més fa fresquet aquí dalt, eh? Que això s'agraeix, eh?
Jo encara vaig amb maniga llarga.
Uau,
escolta,
increïble.
T'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
Sí, mitjans del centre d'Europa, de fet aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar i, de fet, ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
Qui hi ha allà dins ara mateix?
Allà tenim el Jaume Mateu, del Circlic, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit doncs, amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no? Que estan com vosaltres per aquí, no?
Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bray Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir doncs, unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia doncs, amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi. I al final també estem rebent observatoris arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt. En breu venen els companys del Banyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs, en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb persona que va descobrir una nebulosa, eh?
Va descobrir una nebulosa?
Sí,
I quin nom li va posar?
Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Roig Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom, doncs, entre les estrelles.
Què em recomanes per demà? Tu que no sé si t'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos. I la recomanació, sobretot, és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat amb accés doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat doncs retirades del mercat, per tant ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura, aquí no treu més perquè és un entorn natural. Perdona, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell, tenim una llei catalana doncs, que és pionera en aquest sentit, i això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaz, una llàgrima de Sant Llorenç es veiés durant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
Se m'ha posat la pell de gallina. Literalment, Núria.
Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
Imagina't aquest moment,
Serà brutal. Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, eh? Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant, si no tenim la visita planificada, organitzada i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi, ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada i sempre dic, l'eclipsi passarà però el territori quedarà i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic perquè estigui per aquí?
Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a últim moment diu, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants i esperem viure una gran experiència amb ells.
Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en veurem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori, la gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant... No. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia, per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons o de fons o de primer pla i l'eclipsi de fons si hi ha sort.
Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil perquè anirà a prop de l'horitzó i això és una dificultat afegida perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya amb eclipsicatalunya.cat ha publicat les zones d'ombra i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes, però per contra des de les zones des d'on es pugui observar doncs aquesta totalitat, tindrem una skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem en aquell moment, i jo fins i tot com a astrofotògraf em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix. Què passarà endavant de l'eclipsi? Continua la vida. El Parc Astronòmic de Prades entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
Evidentment, l'endemà, depèn de quina derivada ho mirem, eh? A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori, i sempre torno a reforçar aquest missatge, eh? L'eclipsi passarà, però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades, i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que sobretot haguem deixat un territori tal com estava, que no hi ha hagut cap incidència greu, i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendiar. Nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
Doncs mira, bon missatge per anar acabant, eh, Núria? Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, eh, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la plaça dels Arbres, fa fresca, per tant, veniu, veniu, no només aquests dies, demà no és aconsellable, eh, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
Molt bé.
Aleix.
Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, no sé,
queda't,
perquè aquí hi ha ambient, aquí, eh?
Aprofita i queda't, jo et dono permís. Sí, sí.
Bueno, va, vinga,
diries,
la tornada és una hora, eh?
Ja. Fins demà, Pep, una abraçada
ara,
forta, gràcies.
Adéu, adéu.
Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura. I això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
En lloc del planeta es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars, però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen, i aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost, un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptors a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic. Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació, però segons ell hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més en els eclipses l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure. I després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits, què són, com s'originen.
Mentre explorem entre les pastisseries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica: Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
El Tintín té coneixements d'astronomia i hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques, i o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots, i llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment, i aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges, i aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques de aquell temps.
fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades en la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, en la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment, en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipsi.
Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipsis al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers, i hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
El misteri, sobretot, estaven centrats en l'atenció, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipsi, en la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. S'utilitza el moment d'eclipse per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipse hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipses és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia, Núria.
Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici, que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa, que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908, i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
Correcte, estan ampliades.
Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina, que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta.
Te fa mirar sa lluna, te fa creure que esteu.
I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada. Per dimarts, per avui mateix, eh?
Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
I, per altra banda, un apunt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
Òbviament, no podia faltar. Demà, sens falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un i... Bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música...
Food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis perquè sigui tota una festa això de viure l'eclipsi.
Sí, sí.
Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
No passa res.
Ja sabem
jo volia fer un petit apunt que abans de... O sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
Sí, és que d'això se n'ha parlat
feu
poc.
Feu l'extra.
Sí, fem el doble, no el 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més perquè és el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç. Però no té per què ser versus perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
gràcia.
Exacte,
ho podem fer tot. Jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrimes de Sant Llorenç.
Sí.
Dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de les Llàgrimes de Sant Llorenç i és un clàssic de l'estiu.
T'agraden molt. Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
Ai.
Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
Ai.
Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
Perfecte.
Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
Perfecte, bon eclipsi, doncs.
Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt trucat per la tramuntana.
Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè de fet ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir, d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no? Per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim com sempre amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
Molt bones.
Hola, hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
No et preocupis, em passaria el mateix.
Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
No, de fet, ja hem, tot el que hem rebut ja ho hem posat.
Molt bé.
I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar. I res, ho posarem aquí.
Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi. Totalment, expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
Exacte.
I si
et
voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les llàgrimes de Sant Llorenç. Doncs,
sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
Perfecte.
Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
Això mateix. Una abraçada molt forta.
Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, dar la torre, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.
La xarxa de comunicació local.
myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.